Les 10 i 24 minuts i anem a parlar de turisme i en concret de turisme als càmpings. És que la setmana passada sentíem, llegíem notícies titulars a molts mitjans on es parlava d'anul·lacions a turisme estranger a càmpings i hotels, sobretot provocat per aquesta cinquena onada que està vivint Espanya, Catalunya i Sitges en concret, i que està fent que països estrangers com França, Bèlgica, Alemanya estiguin pressionant per demanant d'alguna manera als seus ciutadans que no visitin el nostre territori, el nostre país, i per tant això afecta directe de ple al turisme estranger. Avui en volem parlar, volem saber si realment això està afectant o no, i ho volem fer amb un dels càmpings de Sitges, jo diria que un dels, no sé si històric o més importants, que és Càmping El Garrofer. Tenim aquí el seu director, Iago Figueres. Què tal? Benvingut, bon dia. Deia ara, llegíem aquestes notícies, aquests titulars la setmana passada, no? Anul·lacions de turisme estranger a càmpings i hotels per l'augment de casos Covid. El sector turístic dona per perdut l'inici de la temporada davant l'explosió de contagis. No sé, al Càmping El Garrofer, com esteu vivint i com us està afectant aquesta cinquena onada, que a més de moment continua ben forta, diguem que no, de moment no veiem gaire la llum. Iago.
Jo crec que els titulars són una mica exagerats, és a dir, sí que estem tenint algunes cancel·lacions de client estranger europeu. Entre els països que tu deies també afegiria Holanda, que és un país emissor de turista de càmping, i sí que hem rebut algunes anul·lacions, però és veritat que tant l'any passat com aquest any, jo crec que la majoria de càmpings, o per lo menys els dos càmpings de Sitges, ens hem centrat molt en el turista de proximitat, en captar el client de proximitat, de fet, molt propera.
Molt propera,
què vol dir? Província de Barcelona. Bàsicament, província de Barcelona. Llavors, és veritat que algunes reserves que teníem d'estrangers han caigut, però no són moltes, i les estem reposant amb client de proximitat, que sí que més o menys continua amb el ritme de reserves bastant bo.
Per tant, s'està compensant, diguem, aquestes pèrdues o aquestes caigudes, aquest turisme estranger, deies holandès, belga, francès, no?
I alemany també.
I alemany. S'està compensant amb aquest turisme de proximitat, de molt pròxim, província de Barcelona, és a dir, res, aquí, mitja horeta d'aquí, pràcticament molts d'ells. Clar, això ha estat una mesura que ja l'any passat ja en vam parlar, que d'alguna manera us va permetre l'any passat, entenc que salvar temporada, tirar endavant, aquesta temporada us permetrà, no sé si ara m'ho explicaràs, treure bons resultats, però no sé si és la mesura desitjada, és una mesura que fins i tot us plantegeu que pot ser el futur també dels càmpings.
Bueno, al final, la diferència que ens trobem una mica ja anant cap a números és que durant el mes de juliol el que sí que ens trobem és que el ser client de proximitat tira molt més per estades curtes, de 2 o 3 nits. Llavors sí que el client estranger, anys anteriors, abans de la pandèmia, quan venia cap aquí sí que feia estades més llargues durant el mes de juliol també. Sí que a l'agost tenim estades llargues amb client nacional, així que a l'agost es preveu bastant bo. Esperem que ens aproximem als càmpings a xifres de 2019, ho estem intentant. Juliol una miqueta més fluix per això, perquè entre setmana no tenim reserves tan grans com tenien amb el client estranger europeu.
Clar, per tant, és més el dia a dia, no? La gent va reservant allò 2-3 dies, setmana a setmana, i per tant entenc que la previsió costa més de fer, no? Que quan tens una reserva a llarg termini.
Correcte. A més, l'estil de reserva també canvia, és a dir, aquí som molt d'última hora, i llavors potser el dimecres, dijous, encara tens molts espais lliures per reservar, però arriba el divendres i ho tens pràcticament tot ple. Llavors això et fa una mica d'angoixa, però bueno, si es manté la tendència, al final els números són positius i aguantem el tirón i cap endavant.
Deies ara, l'objectiu posat en arribar als números o apropar-se als números al 2019.
Correcte.
Si això és així, serà uns bons resultats, uns molt bons resultats, perquè el 2019 estem parlant de prepandèmia.
Sí, a part 2019, jo crec que bueno, l'altre dia vaig estar en una reunió de turisme de Sitges i també amb l'assemblea del gremi, i 2019 per Sitges va ser un gran any de xifres. Llavors, sí que el que voldria diferenciar en els càmpings és tenim dos tipus d'allotjament, com si diguéssim. Tenim les parcel·les per un costat i el que són bungalows i glamping per l'altre. El que ens aproparem a xifres de 2019, o estem treballant en això, és en tema de bungalows i glamping. El
fem una aturada, Iago, perquè correcte. Igual hi ha gent, el bungalow jo crec que tothom sap què és, però el glamping potser hi ha gent que no.
Glamping són allotjaments semblants al bungalow però amb un estil diferent. O sigui, podria ser un típic, que són les tendes triangulars, els domos, que són com uns iglús de fusta i lona, o el que és més típic últimament a diversos campings de tota Espanya, que són les tendes safari. Llavors és aquest concepte que glamping ve d'ajuntar la paraula camping amb la paraula glamour. Llavors és anar de camping però
amb glamour.
Amb glamour, amb uns serveis i amb unes comoditats pues bastant diferents del que podia ser el camping fa 10 o 20 anys.
És a dir, no ets tu que vas a una teva tenda i la campes al camping, tampoc vas amb un bungalow, és com un híbrid, no? Però diguem que alguna cosa, doncs, perquè tingués aquella sensació, no?, de que no vas amb una casa, no?, ja creada,
totalment,
construïda, però tampoc no és una tenda, allò que has d'anar...
No, de fet, està triomfant més el glamping que els bungalows. Els bungalows segueixen funcionant bé, però el glamping té aquell tirón d'estètica que pots penjar fotos a Instagram i ser quasi un influencer. Nosaltres, la majoria de fotos que pengem a les xarxes socials del camping són fotos que ens envien els nostres clients i tots semblen influencers, encara que siguin gent com nosaltres del carrer.
És molt més atractiu, visualment és molt atractiu i imagino que com a experiència la sensació també és més que surts de la normalitat, no? Perquè,
totalment,
clar, un bungalow al final s'assimila bastant al que pugui ser qualsevol apartament, això no, i m'imagino que és l'experiència que busca. T'he tallat, m'estaves explicant de la diferència, no? D'aquesta diferència...
Llavors, clar, ens aproparem amb xifres de 2019 amb bungalows i glamping. El tema de parcel·les, sí que és veritat que nosaltres depenem moltíssim, sobretot a l'estiu, del client francès i holandès, bàsicament. Sí que també després hi ha l'alemany, belga i anglès, però els principals serien francès i holandès. I aquest client ja va fallar l'any passat i aquest any tornarà a fallar segurament, i més encara amb les notícies que tu deies d'aquests rebrotes i d'aquesta
cinquena onada.
Sí.
Per tant, d'alguna manera aquesta cinquena onada està afectant sobretot a les parcel·les del càmping, que en qualsevol cas no és la totalitat del càmping. No sé quin percentatge representen les parcel·les respecte als bungalows, als glamping.
Al final, clar, els càmpings a Sitges podem tenir un 35% d'allotjaments de bungalows i glamping i la resta serien parcel·les. Però és veritat que al final aquesta és una mesura d'espais, perquè després a nivell econòmic el que et dona més rendiment són els bungalows i glamping, encara que els hi destinis menys espai físic.
Queda clar, i s'entén fàcil perquè òbviament la gent hi destina més diners i necessita fer una inversió més gran per allotjar-se en un glamping o en un bungalow que no pas per llogar una parcel·la, no? On un porta tot el seu material. Iago, no sé si consideres que això farà canviar d'alguna manera no l'usuari, sinó la manera de fer servir els càmpings, la manera d'anar als càmpings. Aquesta pandèmia ens canviarà, perquè deies, des de l'any passat de sobte tenim molt més turisme de molt proper, uh-huh, molt, i potser és gent fins i tot que mai a la vida havia anat a un càmping, no?
Totalment. O sigui, primer... És també client proper perquè l'hem anat a buscar. O sigui, quan hem fet la publicitat tant l'any passat com aquest, ja hem segmentat a que fos turisme de proximitat, de província de Barcelona o Catalunya, o alguns punts d'Espanya que sabem que són els que emeten més turisme cap a Sitges o cap a la zona. El que està succeint també des de l'any passat és que sí, clients que abans anaven a hotels o a apartaments turístics estan descobrint els càmpings perquè és l'opció potser com que més et connecta amb la naturalesa, més aire lliure ofereix i tens un espai per tu sol en el bungalow i la teva terrassa que no t'has d'ajuntar amb ningú, i després els espais comuns doncs, pràcticament tots són a l'aire lliure. Llavors tots aquests factors han ajudat molt a que doncs això, turistes o gent que abans feia vacances d'una altra manera, en hotel o apartaments turístics, hagin començat a provar el càmping. Hi ha molts que estan repetint aquest any que havien començat l'any passat.
Clar, és el que anava a dir, tu que estàs al terreny, que tens contacte amb aquests clients que t'expliquen les seves experiències, no sé si hi ha algun que digui no, jo ja no tornaré a l'altre estil de vacances que feia, no tornaré a l'apartament, jo ja em quedo amb això que m'agrada molt més.
No sé si no tornaran, però que estan repetint sí que ho podem afirmar, perquè tenim molts clients que l'any passat ja van venir per l'estiu i que aquest any ens han fet la mateixa reserva o inclús ampliant dates.
Clar, com ha canviat la manera de, o l'usuari del càmping, no? Si tirem enrere els anys 70, els 80, o sigui, anar de càmping era una altra cosa molt diferent a la que és ara i probablement el públic també era molt diferent. Una mica aquest client tan de proximitat, d'alguna manera el que busques és escapar de casa seva, no? Sortir, ni que sigui a mitja hora de casa, però sortir de casa teva, estar en un altre entorn i desconnectar.
Clar, pensa, per exemple, Càmping al Garrofer es va fundar en 1962. Llavors, en aquelles èpoques hi havia les tendes de campanya i les caravanes, no moltes, però ja hi havia caravanes. Llavors sí que es combinava una mica el turisme de proximitat per a aquells clients doncs, que venien els caps de setmana i tal, de Barcelona província, però una part molt, molt gran era de client estranger, perquè tant a França i Holanda principalment sempre hi ha hagut molt de món de càmping. Tant els millors càmpings d'Europa estan a França i a Holanda, com que emeten turisme d'aquest tipus cap a altres països i en aquest cas a Espanya agrada moltíssim.
Té una cultura de càmping absolutament instal·lada, cosa que aquí no. De fet, aquí...
Totalment. Aquí encara la gent ara ho està començant a descobrir els últims anys i també els càmpings ens hem posat les piles els últims anys amb noves instal·lacions,
clar, és el que anava a dir.
Serveis que estan bueno, cridant l'atenció de la gent. Hi ha unes piscines als càmpings ostres, que semblen parcs aquàtics.
Sí, sí.
No és una piscina xunga tal que pots imaginar-te d'un càmping dels 60 quadradeta i punt o no. Hi ha molts serveis i també els allotjaments que són totalment comparables o inclús més originals que els d'un hotel.
Clar, és que el càmping s'associava a això, no? A unes vacances doncs, més econòmiques, no? Més accessibles, doncs, per gent que amb menys recursos probablement, per tant amb menys serveis, era com una mica més salvatge tot plegat, i mica a mica, i aquí hi ha la pregunta, no? Quina és la responsabilitat del sector, no? De quina manera esteu reconduint els turistes cap a vosaltres? D'alguna manera imagino que també veient la tendència, no? Del que ve aquí, anem a buscar un altre turista.
Sí, i a més hi ha no una tendència, sinó també innovar sense veure la tendència, és a dir, el glamping no existia, o bueno, potser sí que hi havia les tendes safari que venen de quan fas els safaris d'Àfrica, precisament,
sí, sí.
Però al final és agafar idees d'altres... no altres sectors, però d'altres països o d'altres zones.
Com quan vas al desert, no? Que estàs
amb
una jaima, una cosa així.
Nosaltres, per exemple, fa dos anys ja vam posar tota una zona de barbacoes elèctriques, que aquesta idea la vam agafar a Austràlia, perquè davant de les platges tenen barbacoes elèctriques, que poses la monedeta i la gent es fa les barbacoes allà. Llavors, és agafar una mica idees d'altres sectors o del mateix sector d'altres països i portar-ho cap aquí i al final, doncs, la veritat és que està funcionant molt bé.
No, estàs canviant clarament la cultura del càmping i entenc que creixent, perquè si aquestes números, aquestes xifres, ara comentaves les del 2019, van ser tan bones, no només els càmpings, hem de dir, va ser tot el sector de turisme, però si pels càmpings va ser tan bones, entenc que això també està fent canviar, no? I ho veiem amb aquest turisme de proximitat, no? De gent que està anant a buscar el càmping com a alternativa estiuenca, no per tenir menys recursos, sinó perquè és l'elegida, l'elecció.
Totalment. De fet, hi ha certs allotjaments, per exemple, les tendes safari, que tenen una capacitat per 5 o 6 persones, que poden arribar a ser més cares que el preu d'habitació mitja d'un hotel a Sitges.
Clar, i un càmping a Sitges, quin és l'avantatge, Iago?
El càmping a Sitges, al final, el que et proporciona és que estàs molt a prop del centre de Sitges, però en un entorn totalment natural, és a dir, en qualsevol altre allotjament de Sitges, o la gran majoria, no tots, perquè sí que, per exemple, està el Dolce, que està també en un espai xulo, o altres, però per posar un exemple, sí que nosaltres, doncs, dintre que estàs al costat de Sitges, a 10 minuts de les platges caminant, ofereixes, o el client pot disfrutar de tota aquesta natura, perquè estem a part tocant doncs, la Riera de Ribes, Colls de Miralpeix, que a part, doncs, amb tots els temes urbanístics sempre col·laborem amb l'Ajuntament intentant doncs, entre totes les parts que es faci una zona xula i disfrutable, sobretot en el sentit de sostenibilitat turística.
De fet, tota aquella zona està millorant ara bastant, ha fet un canvi força gran, tota la zona dels Colls, a més que té una alternativa de rutes i de passejos increïbles vora el mar, teniu Can Girona també ben al costat.
També, sí.
Clar, no sé també si això també ajuda, no? Aquesta tendència, diguem, cap a un món més sostenible, no? Que mirem tots de... Que no sé si això també comença a vendre ara també, no? El fet del respecte a la natura, més enllà de que un hi cregui i que un hi confiï, si alhora també ajuda a vendre.
Nosaltres des de Càmping al Garrofer hi creiem, de fet el nostre eslògan és Welcome to the Slow, to the Home of the Slow Traveler, que és això, és abogar per un estil de vida tranquil, saludable, i en quant a, per exemple, distintius, tant nosaltres, Càmping al Garrofer, com els nostres companys de Càmping Sitges, vam ser dels primers establiments de Sitges en sumar-nos al distintiu Biosphere, que és un distintiu que està promocionant l'Ajuntament de Sitges, Diputació de Barcelona, i que engloba una mica tot això, el treballar les empreses privades, també les localitzacions, però en aquest cas les empreses privades, envers la sostenibilitat turística, amb una sèrie de bones pràctiques, que moltes ja les complíem, i vam dir, ostres, però si ja les complíem, doncs anem a pel distintiu, i a part sempre t'ensenyen o et donen tips per millorar en aquest sentit.
Iago, a un càmping només es va de càmping o ara també els càmpings ofereixen alternatives, opcions, serveis? No sé si és el cas, per la gent que no s'hi allotja, però, doncs, per exemple, pot anar a passar el dia a la piscina, m'ho invento.
En el nostre cas no ho fem per dos motius. Primer, perquè volem donar un bon servei als nostres clients i llavors es podrien arribar a saturar els serveis, i en temps de Covid encara més es reforça aquest argument. El que sí que, per exemple, tenim tant per clients del càmping com per clients externs de la zona de Sitges, Sant Pere, Vilanova, és la Sínia Restaurant. És a dir, tenim la sort de que el restaurant està enfocat tant cap a dins com cap a la recta de la Mata. Llavors tenim un pàrquing que es pot aparcar fàcilment, llavors hi ha molta gent de Sitges, Sant Pere i Vilanova que ve a menjar o ve a dinar,
clar,
o a sopar.
Aquesta també és una tendència, no? La de que cada vegada el servei no miri només cap endins, sinó miri també cap enfora, no? I que hi hagi com aquesta dualitat.
Correcte, sí. Sempre per això vetllant pel que no s'aturin els serveis, perquè al final el primer és el client intern que s'allotja amb nosaltres. Però si hi ha la possibilitat, com és l'exemple de la Cine Restaurant, sí que es fa.
Queda clar. Quina capacitat té el càmping al Garrofer?
Nosaltres tenim 526 unitats d'acampada, i es multiplica per 3 persones de mitja per la normativa de turisme, llavors serien unes 1.600 persones aproximadament.
Unes 1.600.
D'aforament total.
El 2019 es va omplir?
El 2019 no es va omplir, sobretot pel tema de...
El 2019, prepandèmia.
2019 vam tenir, sí, de les millors xifres d'ocupació que havíem tingut mai. No vam arribar al 100% perquè sempre et queda algun hueco lliure, però vam superar el 95% a la majoria d'allotjaments.
L'objectiu del 2021, aleshores, és apropar-se al 90%?
Sí, amb bungalows i glamping, amb parcel·les, malauradament no crec que ho aconseguim, encara que suposo que farem alguna oferta d'última hora i tal, però serà complicat, més que res per això, pel mercat emissor, que costarà que arribi fins aquí.
I aquesta cinquena onada, òbviament, no ho està posant fàcil, entre altres, perquè són els propis dirigents d'aquests països, França, Bèlgica, Alemanya, sí, que, recolzats, s'ha de dir tot per les dades, doncs estan recomanant no viatjar a Espanya ni Catalunya. Un director de càmping va de càmping?
Jo sí, per exemple, el que et deia el tema d'Austràlia, de les barbacoes a la platja i tot això, això va ser d'un viatge que vam fer, ja fa anys aquest, per exemple, però vam fer per Austràlia, per tota la costa est d'Austràlia, amb furgoneta. Llavors anàvem parant a càmpings i anàvem fent vida de càmping total. Sí. Jo també soc surfista, i llavors des que vaig poder anar sol de viatge, que m'han deixat els meus pares, sempre he anat cap al País Basc i França, a la part de les Landes, i a l'allotjament sempre ha sigut càmping, sempre, sempre.
Per tant, aleshores entenc que difícil desconnectar, no? Quan un que viatgi per plaer, no? D'alguna manera la ment està sempre pensant en això, puc aplicar-ho al meu canvi, al meu negoci, no?
Sí, totalment, totalment. Totalment. Sempre estàs veient detalls que pots agafar o fins i tot de dir alguna recomanació, de dir, escolta, que jo tinc un càmping a Sitges, estem fent això, i al final hi ha molt de companyerisme en el sector del càmping, per almenys amb la majoria de càmpings estem molts associats i agremiats, i llavors sempre com que ens donem feedback per millorar, és una competència sana, jo crec.
Clar, tu ets una persona, ets una jove...
Ja no tant.
Sí, però ets jove, que si no els altres són molt vells. No sé si hi ha un perfil també de campista, no? O és un públic molt heterogeni.
És bastant divers, la veritat. És a dir, per una part, el més típic de públic de càmping són les famílies amb nens. Potser seria el core de públic del negoci. Però és veritat que després tens parelles de jubilats, sèniors europeus, que els diem, que d'Alemanya, Holanda, França...
Comencem els estrangers, no?, en aquest cas?
Però també de Barcelona, sí? És a dir, hi ha molts jubilats de Barcelona que també tenen fan la temporada sencera, i llavors els caps de setmana i l'estiu venen al càmping i són parelles de jubilats també. I el que estem notant un increment molt fort és de parelles joves últimament. Segurament està funcionant bé el tema del glamping, perquè moltes vegades són allotjaments de dues persones, són com niditos d'amor, que diem nosaltres, i probablement sigui un reclam xulo cap a aquest tipus de client que està augmentant molt aquest any.
I que, a més, com deies, és molt fotogènic, i sent joves segur que estan a les xarxes, miren les xarxes, no? Veuen doncs, els influencers que pengen aquestes fotos amb aquests glampings increïbles i al·lucinants, i ara que veuen l'oportunitat doncs, potser volen tastar-ho, perquè realment l'opció és molt atractiva visualment i entenc que com a experiència també doncs, ho ha de ser. Iago Figueres, moltes gràcies per venir avui aquí a conversar una estona a la ràdio. Esperem que les xifres es compleixin, aquests objectius de xifres es compleixin i que pugueu tancar temporada, malgrat tot, malgrat la pandèmia, malgrat aquesta cinquena onada, doncs amb bons números i, per tant, doncs ja enfocar, esperem ja que un estiu 2022 sense pandèmia, que entenc que serà l'objectiu màxim, no?
Esperem que sí, jo crec que aquest any serà com els últims coletazos de la pandèmia, esperem, i l'any que ve ja sigui un any normal, i moltes gràcies a vosaltres, Carola, i a Ràdio Maricel per convidar-me a aquesta estona.
I ara aquí estem. Gràcies, Iago.
Ràdio Maricel, a cel obert.